Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Moleno. Donald Trump apel·larà contra la resolució judicial que el convertirà en el primer president dels Estats Units amb una condemna penal. Un jutge de Nova York el troba culpable en el cas dels pagaments a una actriu porno, si bé en decreta l'alliberament incondicional per evitar eventuals conflictes constitucionals. El president electe parla de cacera de bruixes política i assegura que és innocent.
Això ha estat una experiència terrible. El sistema judicial de Nova York en surt molt perjudicat. És una gran injustícia.
L'alliberament incondicional de Trump li evita anar a la presó o bé pagar una fiança i arriba només 10 dies abans que prengui possessió com a president del país. Més notícies, Natàlia Ramon.
A Girona s'ha esfondrat part del forjat d'un tercer pis del barri Vell que ha caigut sobre el segon pis. Els fets han passat cap a les 2 del migdia i l'única persona que hi havia en aquell moment ha resultat il·lesa. L'edifici s'ha desallotjat per prevenció. Girona, Maria Rovira.
Bona tarda. S'han desprès, segons fons dels bombers, uns 4 metres quadrats de l'entrada de l'habitatge on hi havia una persona que, tot i haver caigut, ha resultat il·lesa. Era l'única que estava dins aquest immoble, ubicat al número 8 del carrer de la Claveria, en el moment de l'incident, que ha passat cap als vols de 2:15 del migdia. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers. Ara avaluen, conjuntament amb l'arquitecte municipal, l'estat de l'estructura. Tot i que sembla que no hi ha risc d'esfondrament, l'edifici continua buit com a mesura de prevenció. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
La Unió Europea nega a Nicolás Maduro cap legitimitat democràtica i augmenta la pressió cap al seu règim amb noves sancions. Coincidint amb la seva investidura com a president de Venezuela, han entrat en vigor represàlies contra 15 alts funcionaris del país per debilitar la democràcia i l'estat de dret. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. La Unió Europea assenyala Maduro per acusar-lo de no tenir la legitimitat d'un president democràticament elegit. És un comunicat de la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en nom dels 27, on defensa l'entrada en vigor avui d'un nou paquet de sancions contra 15 alts funcionaris veneçolans, entre els quals hi ha la presidenta del Tribunal Suprem del país i que entren a la llista negra de la Unió Europea. Més pressió a Caracas també perquè aturi les detencions arbitràries. Amb un discurs més dur, des del Parlament Europeu, la seva presidenta ha defensat que Maduro hauria de rendir comptes davant la justícia. L'Eurocambra és l'única institució europea que ha reconegut Edmundo González com a president legítim de Venezuela. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
El mito de les periodistes catalanes suma més casos mentre es creixen les veus que afirmen que es tracta d'una situació sistèmica que cal abordar amb tot el sector. A la desena de professionals dels mitjans que en les últimes hores han denunciat a les xarxes casos d'agressions sexuals, abusos de poder i actituds masclistes a la feina, avui s'hi han afegit més testimonis, com el de la periodista cultural Anna Guitart, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo vaig parlar amb uns caps meus explicant que una persona se m'havia tirat a sobre, m'havia immobilitzat, havia intentat... i els hi va fer molta gràcia. És que ens ha passat a totes. Hi havia un moment en què et deien que era normal.
El degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, ha dit al Catalunya Migdia que cal denunciar tots els casos.
Hi ha arribat, evidentment, també el periodisme perquè no s'escapa del funcionament normal de qualsevol sector. El que està bé és que es vagi agafant consciència, ni que sigui mica en mica, que això no és tolerable, no és acceptable, el que s'ha de fer és denunciar-ho i buscar el suport que et pugui ajudar.
Morros ha afegit que a l'òrgan han arribat denúncies de 3 casos a través del Servei d'Atenció i Assistència. El Punt Lila es va crear fa 2 anys per les periodistes col·legiades que puguin ser víctimes de violència masclista, ciberassetjament o agressió sexual en l'àmbit laboral.
Situació del trànsit, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una tarda amb moltes incidències. En destaquem 2. L'autopista Terrassa-Manresa, la C-16, tallada a Castellbell i el Vilà en direcció Barcelona per un camió que ha volcat i que ha vessat la càrrega de pedres i de sorra, segons informen des de trànsit. Per tant, cal fer servir vies alternatives, com ara la C-55 i després la carretera C-58. D'altra banda, un vehicle avariat a la sortida de Barcelona per l'autopista C-58 talla un carril i provoca cues a la mateixa C-58 entre el Nus de la Trinitat i Torre Baró. La B-20, la Pota Nord, des de Badalona. Barcelona, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i la Ronda a Dalt entre Horta i el Nus de la Trinitat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Esports, Sergi Andreu.
La Lliga presentarà recurs a la justícia ordinària contra la decisió del Consell Superior d'Esports que permet que els jugadors del Barça, Dani Olmo i Pau Víctor, tornin a ser inscrits. L'Espanyol ha fet avui un comunicat en què transmet la seva inquietud i preocupació per la resolució adoptada pel CCD. Altres clubs de la Lliga espanyola també s'hi han manifestat en contra. D'altra banda, familiars dels jugadors del Mallorca han denunciat que van ser assetjats per aficionats saudites a la sortida de l'estadi de Gida ahir, després del partit contra el Madrid de la Supercopa. A les 9 del vespre avui, primer partit de la 19a jornada entre el Rayo Vallecano i el Celta. Siganov, d'altra banda, és la novetat del Girona per jugar demà al camp de l'Alavés. Són baixes Prilla, Porto i Miovski. L'Espanyol acaba de preparar aquesta tarda el partit de demà contra el Leganés a 6:45. El tècnic Manolo González diu que el grup arriba molt motivat al partit. El club blanquiblau, per Sergi, ha venut gairebé 7.000 entrades per demà. S'espera la millor assistència de la temporada. I a la Copa del Món de Waterpolo de Bucarest, la selecció espanyola, amb majoria de jugadors catalans, s'enfronta ara a les 6 a Croàcia. És partit de quarts de final.
Fins aquí les notícies.
Com sona la Catalunya Nord?
Sense fronteres.
Tres generacions de músics nord-catalans.
Me l'han pas transmesa, la llengua. La son robada.
Gerard Jaquet. Fem l'amor. Julien Leone, finalista d'Eufòria.
Molt important a la meva vida, el Gerard Jaquet.
Ah, sí?
Sí, faig música en català i ràdio per culpa d'ell.
Català.
Màxim Cayuela, participant a The Voice Kids a la televisió francesa.
Vull representar la Catalunya, que per jo és molt important. Doncs ho vaig fer en català.
La Catalunya Nord sona i sona fort.
Sense fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Seguim a la sobretaula. Marta Pontnou, Malcom Otero, Fran Domènech, Carlos Baraíbar...
Aquí som.
Aquí ara, seguim. De seguida parlem d'olors corporals, eh?
Ah, doncs
perfecte.
D'acord.
Som les indicades.
Sí.
És un tema que ha sorgit a partir de les 4. Portem
no sabíem,
aquí dues
no
hores tancat.
Com dir-li al Carlos. Aquest matí em diu el Carlos... Espera, baixa la música, Isma. Em diu el Carlos, mira, saps què? És que... Jo tinc una sort, que no faig mal olor.
És a dir, intimitats aquí.
Apa. I jo me l'he mirat i dic, bueno, això és el que tu creus.
És mala persona.
I dic, bueno, ja t'avisaré si algun dia la cosa canvia, Carlos, no pateixis.
I també podem fer l'apunt abans de començar de les coses que els catalans fem olors i fem pudor.
Sí.
Sí, no, ni olorem no malament, ni...
Sí.
Ni
sí.
No, les coses fan olor...
I fan pudor.
I fan pudor, i fan bon olor...
Olorar malament...
No, això no es diu olorar malament.
Olorar, si bueno, olorar malament si no és si tens un dèficit, exacte.
Si no pots respirar.
Per tant...
I a més, no olor A, eh? Olor de.
De.
Fa olor
important,
de. Olor de. De seguida anirem a les olors corporals. Abans, però, el 607-070901, ja sabeu que avui us hi jugueu un lot gentilesa de Virgínies entre tots els que participeu, que ens esteu dient des d'on ens escolteu. I hi ha molta gent que ens escolta des de l'estranger.
Doncs sí, d'entrada començo amb una persona que ens escolta des d'aquí, ara mateix, és a dir, ara ens està escoltant des de Blanes, però... normalment agafo el camió i faig ruta per tot Catalunya.
Carai.
I us escolto amb l'aplicació des del meu camió. Per cert, el Marçal diu que fa uns anys ens escoltava des de Viena, perquè és on vivia i treballava, i ara ja sóc a Catalunya i us escolto des del nostre país. Però
benvingut.
Atenció, el Ferran, atenció al Ferran, que ens escolta des de Falset i diu: soc director de creuers fluvials i us escolto sovint navegant per rius com el Rin, el Danubi, el Roine, el Sena, el Garona. Salutacions.
I no podem fer un dia també el Dia Mundial de la Ràdio des d'allà?
Director de creuers fluvials.
En marxa en un creuer pel Rin.
Ferran.
Contacte,
volem el teu contacte, Ferran.
A més, això no és el que han fet els teus pares?
Em sembla que sí. Allò, el Ferran és allò que diuen, avui sopar amb el capità.
A mi faria molta gràcia fer un creuer pel riu, perquè pel mar em fa com una mica de besarda, diu, i ara fotrem allà, no sé què, però pel riu és, mira, pots tocar vora un moment.
Anem-hi juntes. Perquè és un dels viatges dels meus somnis, que ho van fer els pares d'en Baraiber.
Sí,
jo li vaig dir a sa mare, dic, hosti, molt guai, diu, home, quan siguis gran, i dic, no, no, jo ja, pues si jo ja sóc gran, sí, anem vida per a set.
Ferran, tu dius al riu, Vístula, Rin, el que sigui, Sena, així ho
ens plantem allà. Ens plantem allà.
Home, per favor, entreu a aquestradio.cat, allà veureu Dia Mundial de la Ràdio, ens podeu oferir casa vostra per anar a fer el programa des d'allà. Ara direm els guanyadors, i abans de les olors corporals us voldré explicar una cosa que farem dilluns, una taula superinteressant a partir de les 5 de la tarda.
Deixa'm dir que ha guanyat la Natàlia. La Natàlia ens ha enviat un WhatsApp parlant d'un dels temes estrelles d'aquesta setmana. Atenció, perquè la història de la Natàlia és increïble. Sabeu que aquesta setmana Joan Laporta ha fet una botifarra. Ahir en vam parlar i vam explicar com fèiem la botifarra, si la fèiem amb la mà dominant que picava o la mà dominant era la que es doblegava. Flexionava. Mm-hmm. Doncs la Natàlia ens ha enviat un missatge avui. Avui
a
un quart de 6 de la tarda diu, no, és que la història és increïble, i per això ha guanyat aquest lot de Virgínies. Diu, la millor botifarra és quan dominen les dues mans, perquè així faig més força. Tant la dominant,
com la porta.
Pico amb la dominant i flexible la dominant. Bé, ahir us volia enviar aquest missatge.
Però...
Ahir us volia enviar aquest missatge, però... Em vaig equivocar.
No.
I li vaig enviar a una altra persona. I me n'he donat avui. Espero que la persona que el va rebre no s'ho prengui malament. És a dir, t'imagina't que
Antoni Clapés.
Algú rep un missatge de la va dominant és la que fa la botifarra. Doncs escolta'm, enhorabona, Natàlia, per aquesta anècdota, i t'emportes el lot de Virgínia.
El lot de galetes Virgínia.
Increïble.
Va, com ens deu tenir gravats?
No ho sé.
Ara ja ens té gravats.
Com a Cat Ràdio. Com deu tenir gravat a l'altre.
Tarda. Guardeu-vos el telèfon, sisplau.
Laura?
No, per
la tarda.
És la nostra jefa i dic, home, a veure, s'ha de saber molt, no, per conèixer a Laura. Va, passen 2 minutets de les 6 de la tarda. Deixeu-me dir-vos que ara anem a olors corporals, però abans, dilluns a les 5 de la tarda, sé que us interessa, tindrem una taula amb la Laura Aznar, la periodista del Crític, que va conversar amb Anna Polo i amb Marc Bermúdez del tema d'abusos sexuals als mitjans de comunicació, amb la Marta Montaner, amb l'Alba Carrera, amb la Gina Tost, amb la Montse Virgili, amb la Llucia Ramis i amb l'advocada Carla Vall. Tot aquest planter de donasses, dedicarem una hora sencera a parlar d'abusos als mitjans de comunicació. I per si no fos prou, com que tindrem també la Virgili, li demanem que ens faci una prèvia, perquè dimarts no només parlarem d'abusos en el món de la comunicació, sinó que la Virgili, a les dones i els dies, a partir de les 9 del vespre, obrirà altres sectors, que avui al Catalunya Migdia es preguntaven, això és així només el món de la comunicació? Jo crec que preval més en el món de la comunicació que en d'altres mons, perquè hi ha menys regulació, perquè crec que les línies es desdibuixen més fàcilment que una feina més estructurada, però aquesta és una de les tesis i moltes opinions hem sentit avui al Catalunya Migdia. La Montse ho resoldrà a les dones i els dies a partir de dimarts a les 9 del vespre. Per tant, dilluns a les 5 de la tarda us vull a tots connectats, connectades, amb aquesta taula, amb la Laura Aznar, amb la Marta Montaner, amb l'Alba Carreras, amb la Gina Tost, amb la Virgília, amb la Llucia Ramis i amb l'advocada Carla Vall. Et vas deixar a casa meva la teva olor. I jo enviant-te 8 missatges en mode avió. Avui no sé si puc trucar-te, plorar o marxar. Cada dia queda un dia menys per oblidar-te. Ja sabem que els humans, comparats amb els altres animals, com els gossos, els taurons o fins i tot les serps, tenim un olfacte bastant atrofiadet. La Marta el té més despert que el Malcolm, no?
No, jo el tinc normal, però vull dir, no normal. Vull dir
no,
que...
no. Sí. No, normal no.
És que depèn no. De per què. Sí, sí, jo vull dir que... Segurament el poses a formar un vi de... No sé, un formatge.
Sí, jo tinc un olfacte normal. I no m'acostumen a molestar molt
Deixem-ho així, això. Doncs a mi, per exemple, em molesten molt, doncs les olors dels perfums, de les colònies, dels desodorants, o sigui, tot el que és artificial, a mi molesta. Home, el del caldo no molesta. Molesta molt les coses aquestes tan
artificials.
Forçades.
No, però a mi, vull dir, olors corporals del cos, vull dir, no artificials, vull dir, per exemple, hi ha una cosa que a Anglaterra, fa uns anys, es van posar molt de moda els desodorants que eren ecològics. Mm-hmm. Però que no funcionen.
Ah, que era com de pedra, no, deien?
De pedra
i no funcionen. Clar, arribaves al metro i escolta, era com si tothom hagués anat al gimnàs el minut abans. I aquesta olor sí que és molt forta, que era molt forta, que jo vaig dir, hi havia un clàssic allà cultural, sí que em semblava molt fort. Però, en general, l'olor corporal, vull dir que jo que faig esport i tal, mai dic, ostres, aquesta persona fa olor malament o no fa pudor i tal. Normalment no em passa.
Però l'olfacte el tenim. D'olfacte en tenim més atrofiadet. Els humans sentim les olors i també desprenem olor corporal, perquè podem tenir molts tipus d'olors. Podem fer olor de net, olor de malalt, no? L'heu notat abans?
Sí, quan vas
a vegades...
Allò que entres a l'habitació aquella on hi ha estat algú covant virus i és allò de ventila, perquè sí. fa
olor de malalt.
Sí que és de tancat, potser, o de virus.
Jo la detecto, olor de malalt, olor de suat, olor de nadó, olor de persona gran, no? Sí. Olor adolescent.
Però ja, Peix, jo parlo pel tipus de... O sigui, per l'aspecte de la pell, ja sé que hi ha persones que fan olor a fusta. Hi ha gent que fa olor... Jo, per el tipus de pell de la persona, ja sé quina olor fa.
De veritat? Carai. Sí. Olor de fusta.
Sí,
és com un vi, amb una mica de tons afruitats.
Exacte, sí.
Quina olor farà?
I quina olor fem nosaltres, Malcolm?
No tan expliques, que vull dir, és una cosa més íntima. Però vull dir que la cosa és que hi ha com fenotips d'olor i pell.
M'ha frapat aquesta afirmació,
Increïble.
M'has deixat morta. Va, sumem a la taula, si us sembla, en Miquel Casals, que és dermatòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Miquel, bona tarda. Doctor Casals.
He dit això i ho he penjat,
No, és que no m'ha de penjar, perquè ara jo no aguanto més aquest personatge.
Hola.
Ara. Doctor Casals, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Ara et sentim bé. Hem convidat un dermatòleg per parlar d'olors corporals. Ho hem fet bé, això, doctor Casals?
Si el que parlem és de... a nivell d'olor de la pell o pudor de la pell, per suposat que sí. Però els olors poden provenir, diguéssim, de moltes estructures i moltes parts del cos. Uh-huh. Però ens podríem centrar sobretot en la pell, que és el que ens interessa.
Clar, la pell, l'òrgan més gran, no?, que diuen del cos. Totes les persones, doctor, és l'òrgan més gran, Ho he dit bé, No sí, és un fake news,
sí,
això, eh?
Sí, sí, sí.
Totes les persones fem alguna mena d'olor?
Sí, naturalment. Hi ha una olor pròpia de cada persona, que és el resultat de quan ens fem una bona neteja, eliminant tot el que podien ser pudors associades a la metabolització de la suor i dels bacteris, dels productes que generen tots els microbis que estan a sobre la nostra pell, i aquesta és una olor que és personal, és de cada persona. És una olor que és tan pròpia de cada un que seria equivalent a les huelles dactilars que podríem tenir els palmells de les mans o plantes dels peus.
Mira, això no ho hagués dit mai. Parlant d'olors corporals, cada persona fa una olor pròpia. En general, no notem l'olor que fem. Si ens la notem, és que alguna cosa no va bé o que alguna cosa ha canviat?
Bueno, al llarg de la vida, l'olor que desprenem va canviant. Per exemple, jo voldria puntualitzar que els nens petitets, per regla general, a menys que es facin les seves necessitats, això és clar, tenen un olor més aviat bo, és un olor a net. I això és perquè els nens fan aquesta olor, diguem, agradable, com un mecanisme biològic de defensa. Arriben al món sent persones molt vulnerables i aquest aroma agradable els protegeix i fa que tinguem un desig de cuidar-los. Ah. L'olor d'un nen és una combinació de factors biològics, com, per exemple, l'oli que fabriquen a nivell del cuir cabellut, que protegeix la seva pell, i una química corporal que és única de cada un d'aquests bebès.
Que
el que passa és que al llarg de... Digues.
No, que estava pensant que no només amb els nadons, sinó que passa amb les cries de qualsevol animal. Un gos petitó no fan olor a gos. No fan olor de gos. No, fan olor de xocolata, de canyella, com una cosa... Sí.
Sembles Albert Rivera, ara m'has portat a...
Sí, huele a leche. No, però sí que és veritat que quan es diu que huele a leche, que va dir Albert Rivera, tots ens en vam enfotre molt, però sí que és veritat que fa una olor diferent d'un gos adult, precisament per activar això, les cures, doctor?
Sí, el que passa que conforme els anem fent grans es posen en marxa unes estructures que tenim a la pell, que són les glàndules sebàcies, que produeixen uns olis especials que anomenem sebo, i aquest sebo el que succeeix és que els bacteris, quan el metabolitzen, quan se'l mengen, per entendre'n, generen unes substàncies que poden produir una olor fètida. Se sap, per exemple, que les persones grans, el que els hi succeeix, que tenen, aleshores, aquest olor especial, que inclús es descriu com ranci, com de naftalina, Però això no és perquè la persona no es netegi prou o tingui una mala alimentació, només és perquè la pell, a l'envellir, produeix una molècula que es coneix avui en dia, és una substància química que es diu nonilal, i és una molècula que fa molt, però molt mala olor. I això és perquè és un producte que ve de la degradació dels lípids que es produeixen en aquestes glàndules sebàcies, que conforme es anem fent grans, doncs aquestes glàndules també van augmentant de tamany i diguem que produeixen aquestes substàncies que en el cas dels nens petitets o persones més joves no es produeixen aquesta quantitat. És a dir, l'olor d'ell existeix.
Carlos, tenies una pregunta amb un sentit de males olors, no? De la pudor.
No, el que dèiem abans, no? Tu la teva olor no te la notes, però tu si fas mala olor, sí que la perceps com a mala olor. És a dir, hi ha una mala olor objectiva, l'olor de suor, de cebolleta, aquesta que tots reconeixem, a tu mateix te la notes.
La de sortir de l'examen de la selectivitat.
Una mica, sí.
És olor croqueta, que li dic jo.
Absolutament. Hem de diferenciar el que seria l'olor corporal natural, que és una olor que nosaltres, òbviament, no notarem i que podrien arribar a notar els altres i que no necessàriament ha de ser desagradable, de la mala olor o pudor, que això tècnicament té un nom, que és la bromhidrosi. O sigui, quan nosaltres els metges parlem de bromhidrosi, estem parlant de mala olor, i aquesta mala olor es pot generar de diverses causes, però la més freqüent és per el suor. Què succeeix? Que quan suem hi ha uns microbis a la pell que el que fan és créixer, menjar estructures que hi ha a sobre de la pell, i aleshores el suor el que fa és enganxar totes aquestes molècules a les zones, sobretot piloses, per això les zones que fan més mal olor per la suor són zones piloses com les aixelles, els genitals, zones realment molt peludes, el cap també, persones que fan molt esport saben que si quan tornes a fer esport i has suat molt no et rentes, aquest cap acaba fent mala olor. I aquesta mala olor és perquè aquestes substàncies fètides es queden enganxades. Penseu que els desodorants i antitranspirants que utilitzem, què és el que fan? Per un cantó intenten que no suïs tant i per l'altre neutralitzar aquesta olor que produeixen aquestes substàncies. Per tant, hem de diferenciar olor natural, olor corporal normal, natural, del que és la mala olor.
Marta Pontnou, a veure, obro a la taula perquè sé que Marta Pontnou, Malcom Otero, Fran Domènech i Carlos Baraiber tindran preguntes.
Mira, per exemple, les colònies o les cremes, que hi ha moltes cremes que tu les obres a un supermercat, l'olores, fa bona olor, te la poses sobre la pell, fa bona olor, i al cap d'una estona
canvia,
però que no pots ni... jo m'he hagut de dutxar.
Perquè deu canviar la composició química.
Per exemple, a mi em passa amb totes les cremes aquestes, les que porten tan alta hidratació per pells amb eczemes, que porten, em sembla que es diu urea, pot ser que es digui urea...
Urea, sí.
És el, doncs,
sí.
Això és el que et va fer malament la aixella, eh? No, l'urea.
Això, tot aquest component que jo, per exemple, em poso sobre la pell, a mi em dona... A mi, la gent em diu que, bueno, que sí que sent una olor estranya, però jo em sento una olor molt estranya. I, en canvi, la crema no fa olor de res.
I això pot ser, doctor Casals?
És que una cosa és que tu oloris el que és un producte in vitro i l'altre in vivo. O sigui, una vegada tu apliques aquestes substàncies, que molts dels components són orgànics, això comença a experimentar uns canvis bioquímics que poden arribar a ser molt importants. I aleshores la percepció de l'olor, perquè generen substàncies volàtils, que aquestes substàncies, la nostra pituitària, la nostra mucosa olfactiva, les nota, les percep. I per tant, l'olor que percebràs no serà el mateix que quan vas obrir el pot. Això està claríssim.
Llavors, no canvia el producte, sinó que canvia sobre un mateix, no?
Clar, una vegada que apliques aquest producte, tu tens una microbiota, és a dir, un conjunt de microbis, de bacteris, de llevats, que viuen a sobre de la pell, i que quan tu apliques aquestes substàncies no es queden inertes. Aquests bacteris, aquests microbis, aquests llevats, treballen, es mengen aquestes partícules i en generen unes altres de noves, que aquestes, algunes d'elles, tenen capacitat volàtil, és a dir, s'evaporen i produeixen un olor característic. De vegades desagradable, com pot ser l'urea. L'urea prové, entre altres coses, de l'orina.
Tots sabem, veus? Tots sabem, no vaig tan desencaminada.
Tots sabem que l'orina té un olor no realment agradable.
I el tema de les colònies dels perfums, que allò que diuen que si tu te la notes, o si tu et poses colònia, el moment que te la poses te la notes,
i ara mai més, que aquest és el drama.
I després no, hi ha gent que contínuament es posa colònia a sobre per sentir-se ella mateixa l'olor, però és cert això que diuen, que quan tu mateix ja no et sents l'olor, és que és la que et va bé a tu?
No, el que passa que la pituitària, la mucosa olfactiva, com detecti un olor, diguem, potent, al cap d'una estona el sistema nerviós neutralitza aquesta sensació perquè no estiguis tota l'estona. És a dir, hi ha una tolerància que s'anomena. És a dir, arriba un moment que no t'ho acabes notant, però els altres sí que t'ho poden notar.
Sí, sí.
Hi ha una cosa, això de la intensitat de la pudor, de l'olor que fem, perquè jo em recordo quan estava a la universitat i feia esport amb un company que tenia una higiene
normal, que feia servir desodorant, però feia una olor molt
olor
forta.
Forta.
Sí. Sí, molt forta. I jo li deia, perquè tenia un confiança, li deia, tio, és que fas... I em deia, no, però jo, què vols que faci? No, vull dir, això és una cosa que no es pot canviar, és innat, cadascú té el seu registre, la seva intensitat, i ja està.
A veure, no tothom suem igual. Ni tenim la mateixa quantitat, ni tenim la mateixa qualitat, i per acabar de complicar-ho, no tenim tampoc la mateixa microbiota, és a dir, no tenim exactament el mateix
igual.
Tipus de bacteris, exacte. Aleshores, per això els olors varien tant. I a més, també s'hi suma l'olor natural teu, més l'olor derivat de la gènesis d'aquestes molècules que fan els microbis quan es mengen, entre altres coses, la pell macerada o la suor. Per exemple, hi ha una cosa que m'agradaria explicar-vos, perquè és molt divertit, que és, per exemple, per què els peus fan olor formatge.
És veritat, per què fan olor formatge?
Del podrí,
o qualsevol altra cosa.
Pues, no, els peus fan olor a formatge perquè, entre altres coses, hi ha una bactèria que es diu Chietococcus sedentarius, que el que fa és produir unes substàncies volàtils que són compostos de sofre, de sulfuro. Uh-huh. I el sofre, tots sabem que té un olor realment molt desagradable. Però és que, a més, aquestes bactèries que fermenten els peus són parents íntimes de les bactèries que fermenten el formatge.
Oh,
i originen un àcid que es diu àcid isovalèric, que és el mateix que genera el formatge en els peus.
Llavors, és cert que no és que facin pudor els peus, sinó que el que fan pudor són les sabates que et poses sense que s'aixuguin? O sigui, si tot
bueno,
o sigui, la suor dels peus no fa... O sigui, m'havien dit que la suor dels peus no fa pudor...
Sí que fa.
No, espera't. Que el que fa pudor és l'aigua aquesta que es queda dins de la sabata i que no dona temps a aixugar-se, sinó que llavors era molt important per això canviar-se cada dia les sabates o alternar-les un dia sí, un dia no, perquè no que s'acabi podrint aquesta aigua, que al final és suor... Que no és el que fa ser...
A veure, el problema que tenim avui en dia, sobretot en nens i adolescents que porten les sabates esportives durant no el moment de l'activitat esportiva, sinó tot el dia, és que els mitjons que porten són moltes vegades mitjons 100% cotó. I què succeeix? Que quan suen, aquests mitjons queden absolutament molls durant la resta del dia.
Xup-xup,
això què fa? Això va macerant la pell, la va desfent, i aleshores... Totes aquestes bactèries que es van menjant la pell, que ho van desfent, generen totes aquestes substàncies volàtils que acabem de mencionar, i aquestes substàncies on van a parar? A les parets de la sabata, als teixits del mitjó... Per tant, quan el nen es treu els mitjons, quan el nen es treu les sabates, allò és la casa del formatge.
Per això l'altre dia, que vam parlar una altra vegada amb l'Ernest Díaz, el podòleg, ens va dir que els peus s'han de rentar cada dia quan et dutxes amb sabó i passant per entremig de cada ditet. I cada dia, no només amb l'aigua que acaba de baixar, no només amb l'aigua que acaba caient als peus, sinó amb una mica d'intenció.
I llavors quin tipus de mitjó? Quin tipus de mitjó fem?
El mitjó és importantíssim que sigui un mitjó mixte. Té que portar acrílic, perquè si tu el tens 100% cotó, el que succeeix és que en el moment que s'humiteja, a la resta del dia no se t'assecarà, perquè està dintre d'un ambient absolutament tancat.
Em sembla ultra interessant.
El que poden fer les criatures i els adolescents és portar-se un joc de mitjons i a mig matí canviar-s'ho, perquè el que hem d'intentar és que estigui sec. El cotó 100% sec és meravellós, té unes propietats meravelloses, però... Una tovallola una vegada es bulla, tu no pots secar amb una tovallola humida. Pues és el mateix que li passa als peus. Aleshores, el fregament de la pell, aquest ambient dintre de la sabata esportiva, que és una sabata que no transpira, que és molt tancada, i és tancada perquè no es produeixin esguinços ni torçadures de turmell, què succeeix? Que allà dintre allò és un cultiu de fongs. Allò és com si fos una cava de xampinyons.
Però bé, digue-li sabata esportiva, també les UCS, que veus moltes persones, sobretot aquí a l'àrea metropolitana,
que tenen pèl,
amb pèl a dins, i també es deuen fer xampinyons, també es fa...
Home, es deuen fer xampinyons, perquè no porten mitjons, molta gent que porta
mitjons. A veure, una sabata que porti pèl és l'equivalent a una aixella o l'equivalent a una àrea genital. És a dir, per què fa més pudor a l'àrea genital o a l'aixella? Perquè aquest suor es queda enganxat en aquell pèl, i totes aquestes substàncies es queden enganxades allà i van generant aquesta olor que no ens traiem en tot el dia.
Doctor Casals, per tant...
Perfectament. Perdó, digues.
No, per tant, depilació equivale a menys pudor?
Absolutament, i tant.
Bravo!
Almenys això seria un benefici objectiu, podríem dir.
Això està absolutament comprovat, que les persones que es depilen suen menys. Però és per una cosa lògica, perquè tu estàs retirant aquest substracte on s'enganxen totes aquestes partícules amb el suor que s'asseca i queda allà enganxat. És a dir, tots sabem que quan anem a fer esport, si no t'has dutxat pel que sigui, comences a notar que els pèls de la aixella inclús crepiten de los ressecs que et queden.
Crepiten, eh?
Però si tenim pèls en aquestes zones, adaptativament deu ser per alguna cosa o no? O són unes restes de sèrie que queden allà mal posades?
El cos humà, no hi ha cap cosa que s'hagi posat per casualitat. L'economia en el cos humà és una cosa fonamental. És a dir, si està allà, és perquè compleix una funció. Naturalment que sí.
Jo tinc una pregunta que m'agradaria desmuntar, potser un tòpic que crec que és racista. Potser no, eh? Però no sé si té cap base científica, allò de, no, és que les pells més fosques desprenen més olor, fan olor diferent que les pells més clares. Això és un tòpic racista o hi ha alguna base científica al darrere?
No hi ha cap base científica, és un tòpic racista. El que succeeix, que determinades cultures on poden haver-hi fototipos elevats, és a dir, persones de pell de color, tenen uns costums culturals que fa que tinguin un olor una mica més fort. Vull dir, per exemple, les persones que venen de països del sud-est asiàtic on tenen unes dietes molt riques en espècies, podríem dir, per exemple, la Índia, Pakistan, sud-est asiàtic, com us deia, són persones que fan un olor molt especial, que tots coneixem, i que això no és un problema d'higiene, en molts casos, sinó que és un problema de les dietes que fan riques, sobretot en espècies, que se poden secretar amb la suor.
Si tu menges moltes espècies, també la fas, aquesta olor.
Naturalment. I com també se secreten en el suor algunes hormones corporals, algunes hormones que es generen al nostre propi cos. Per tant, que l'olor de la persona estigui relacionat amb la intensitat del color de la seva pell, això és fals. I t'ho pot dir una persona que treballo i visito persones de tot tipus de color de pell i me trobo de tot, eh? O sigui, pots trobar blancs que fan molt mal l'olor i persones de color, escolta, absolutament impecables.
Ara jo em preguntava, clar, si el que mengem també condiciona la nostra olor, el fet que bevem més o menys aigua condiciona l'olor que fem?
Moltíssim, moltíssim. Una de les raons per les quals les persones grans poden fer inclús una olor, el típic olor a orina forta, és perquè beuen molt poquet i aleshores fan unes urines molt concentrades que fan molt mal olor. Mm-hmm. I amb la pell els hi passa una mica el mateix. Vull dir, independentment de que la glàndula sebàcia generi el lineal, també a l'estar menys hidratats és més fàcil que tota aquesta microbiota, tots aquests bacteris i llevats de la pell puguin generar més substàncies, diguem, volàtils que facin mal olor. Per tant, la hidratació sempre serà un bon antídot per fer mal olor.
De fet, hi ha aquest tipus de gent que es fa pren un all al dia i no, no és que els hi faci pudor la boca, és que els hi fa com pudor la pell. Hi ha gent que són dels de, no, jo soc d'un all al dia, no sé què, que és molt saci, però
un olor diferent.
Però et pots ni acostar, fill meu.
Sí, també els hi va bé.
Confirmem, doctor?
Sí.
I es nota per la pell, li supura per la pell.
De totes maneres, en la majoria dels casos detectarem que han pres all més per la via digestiva que no.
Clar, més per la boca que no pas per la pell, no?
Perquè, clar, l'all el que fa és que relaxa molt l'esfínter de l'esòfag i aleshores el contingut de l'estómac flueix quan parlem cap a fora amb l'alè i per això doncs, el mal alè clàssic dels menjars forts que porten guisats i menjars que porten l'all.
I per això repeteix l'all, perquè relaxa l'esòfag.
Absolutament.
Estem descobrint la sopa d'all, mai millor dit.
Que pot venir cada divendres.
Sisplau, home,
per favor. Fixem-lo, doctor Miquel Casals.
No sé, guardis algun titular, també, doctor, perquè vull dir, n'hem de treure un.
Clar, nosaltres sí, pensàvem que l'all era...
Clar, no sé, que era una cosa de l'all, no?
No, però penseu una cosa... Sí, però no. Penseu que el problema està en que si tu prens un menjar que et fa mal alè, tu ja pots prendre els caramels de menta que vulguis i pots prendre't una infusió i dissimular un cafè o el que vulguis, però si aquell esfínter, si això no es tenca, t'està venint tot el reflux de tot el contingut de l'estómac i cap amunt.
Ostres, Déu-n'hi-do. Escolta, en farem segona edició amb el doctor Miquel Casals, dermatòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, perquè és interessantíssima tota aquesta conversa. M'encanta desmuntar tòpics, perquè llàstima que no ho hagués fet abans de Nadal, això, perquè les taules amb cunyats sempre va bé desmuntar tòpics racistes. Doctor Miquel Casals, dermatòleg de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, moltes gràcies per la seva atenció avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagin molt bé.
Una abraçada, fins ara. Vosaltres què, voleu marxar ja? No.
Us
quedeu?
Sí, home, sí.
Jo tinc pàdel. No, res important. En aquestes 3 hores hi ha hagut l'hora de recollir sense el col·le, hi ha hagut les extraescolars.
No, ha anat passant la vida de Malcolm.
Encara aquí tinc una estoneta.
Home, però si tens partit de les 7 has de sortir ja.
Es començarà a canviar aquí.
5 minuts.
No, marxa.
Portes la roba sota?
Com Superman, eh? Tu també el cros, de sobte. Marta Pontnou, fes el que consideris. Ara parlarem dels incendis als Estats Units, a Los Angeles, però també parlarem amb el doctor Sergi Pasqual, que és metge adjunt del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, dels efectes nocius del fum. És a dir, què pot passar si respirem fum, com està fent la gent de Los Angeles repetidament, i quins efectes tindrà per la nostra salut. I acabarem amb l'última, marxem amb en Xavi Fernández i el seu periple per convertir-se en pare. Re, aturem minut 40. Podeu calcular, després ja no hi ha més pauses.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana. La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, tot cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola, sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant... I per darrere, a la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Va, i ens posem internacionals, eh? Carlos Baraybar, Fran Domènech, que us faig quedar perquè necessitem en Xavi Fernández fent l'última i marxem, i avui no tinc l'Àlex.
Si no es pot quedar sol, no?
I si ho pares.
Ah, això sí.
Ah, sí, home, i tant. Què li hem de dir?
Som d'aquells que li hem de dir tota l'estona, ui, espera, ja veurà.
No, això no es fa.
Jo no m'ho fes contrapunt. Xavi Fernández, bona tarda.
Bona tarda. He estat a punt... Estava aquí assegut aquí darrere escoltant el doctor. Molt interessant, però he estat a punt d'arrujar, eh?
Per què?
Perquè jo, quan he començat a parlar de l'aigüeta que es fa entre els dits dels peus, jo com algú li hagués... Com ara mateix tota aquella Catalunya que estigués berenant, ha dit, mira, saps què avui farem?
Molt interessant, perquè ha dit mitjons de cotó i acrílic.
I ha parlat d'una cava de xampinyons a les sabates.
La cava de xampinyons és meravellosa.
Bueno, escolta'm, Xavi, tu d'aquí...
Sí, espera't, ja veuràs.
7 mesos ara ja o no?
Ara 7 mesos, setmana 28.
D'aquí uns mesos estaràs entre aigüetes, també, eh? Aigüetes i coses als mans.
Unes tovalloletes una miqueta pels peus.
Que també l'olor de la tovalloleta és un tema, eh? Què és pitjor, la caca o la tovalloleta?
No,
hi ha unes de tovalloleta que són horribles.
No, perquè s'han de buscar les tovalloletes que són biodegradables i, a més, les que no tenen essències i alcohols.
I has de buscar també uns bolquers reutilitzables i rentar-los.
Tu has buscat...
És una tendència.
Un moment, que encara no estem fent l'última. Ara anirem a
l'última.
Abans, deixeu-me fer una aturada. Els incendis a Los Angeles continuen cremant i el poder de les flames s'hi afegeix hora rere hora al problema del fum que cobreix la ciutat i rodalies. De moment, les autoritats parlen de 10 morts i 11.000 hectàrees cremades, amb 180.000 evacuats. Aquestes són les xifres amb les que se'n van anar a dormir Los Angeles. Ara fa un parell d'hores que s'han llevat i ara allà hi tenim, ja ho sabeu, el nostre enviat especial, en Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ai, senyor, on ets ara mateix i què veus?
Mira, ara mateix sóc en un barri benestant que no està dins la zona d'evacuació, que dins de la zona d'evacuació no hi havia cobertura. Tot que és zona d'evacuació o zona devastada, la cobertura era mínima, lamentable, no es podia sostenir una connexió pràcticament i he decidit sortir-ne per poder parlar amb vosaltres i per poder enviar cròniques per Catalunya Informació i per Catalunya Ràdio. Per tant, el que veig aquí és una zona molt tranquil·la. Los Angeles, que és una ciutat caòtica de trànsit, aquests dies no n'està tenint perquè la gent s'està quedant a casa, els nens no van a l'escola, la gent prefereix no sortir al carrer, i, per tant, la ciutat està més tranquil·la que de costum, i el que he pogut veure fa 25 minuts és una zona de guerra absoluta, amb cases fetes runa contínuament, carrers i carrers i carrers cremats, amb els cables d'electricitat penjant, amb les estructures d'algunes cases encara sostenint-se, però l'interior absolutament cremat, i molts cotxes cremats, i a més cotxes de l'estànding. He vist molts Tesles que els van haver de deixar aquí perquè van haver de marxar corrents.
A Francesc, jo aquest matí sentia al matí de Catalunya Ràdio que parlaven en testimonis i parlaven de cases adossades. També has vist cases de construcció de pedra cremades?
Sí, sí, alguna he vist, sí, sí. Clar, hi ha tot tipus de construccions i alguna he vist. És veritat que les cases de pedra, algunes encara conservaven una mica l'estructura exterior, diguem, però tot el que era dintre, les vigues i tot, cap a dintre, cremat i absolutament devastat. És com si hagués caigut una bomba en aquests edificis, perquè no queda res. I és més, en alguns llocs encara sortia fum de terra. No hi havia res cremant, però el terra encara emanava un fum a banda d'aquesta boira estranya que hi ha a tota la ciutat. Tot i que ara ha sortit el sol i el cel és ben blau, però tu notes que fa pudor de fum i que al terra hi ha com un polsim a tot arreu, que és, doncs, això, les cendres.
Mira, abans m'he aventurat a dir que avui ho faríem, ho deixarem per la setmana vinent, perquè se'ns ha tirat el temps de sobre, però voldrem parlar amb un doctor del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar perquè ens avaluï els possibles efectes nocius que pot tenir la respiració d'aquest fum, perquè jo no sé si les urgències encara no estan saturades amb Francesc Garriga en aquella zona, perquè tard o d'hora els hi arribaran diferents patologies derivades de la inhalació de fum.
No em consta que hi hagi ni col·lapse ni problemes en aquest sentit de moment. El que sí que és veritat és que molta gent que veus pel carrer porta mascareta. Uh-huh. És com si haguéssim tornat 3 anys enrere i moltíssima uh-huh. gent va amb mascareta. I l'altra cosa és que molta gent està intentant no sortir de casa. És a dir, que la gent és conscient que això és un problema i que, per tant, estan evitant exposar-s'hi tant com poden.
Francesc, el vent, ara mateix, quina és la situació? Al matí deien que estava més calma xitxa, que portaven uns dies amb vent ultravirulent. Sí. No sé quina és la situació ara.
Clar, jo avui no he detectat ràfegues de vent fortes allà per on he passat. És veritat que la ciutat, ho dèiem ahir, és tan gran que potser en una altra punta de la ciutat on hi ha un altre d'aquests incendis, allà sí. Però en principi el que sí que diuen els bombers és que semblaria que el vent més fort ha baixat i que, per tant, això sí que permetria ser una mica més optimistes, una mica més, tenir una mica més a prop el control d'aquests incendis, que ara mateix és lluny. És a dir, ara mateix el foc crema de forma bastant descontrolada en tots els focus grossos que s'han produït.
Déu-n'hi-do, la sensació, imagino, Garriga, que és de la gent desesperada, perquè sembla que va per llarg.
Sí, sí, desesperada i preocupada i trista. Ahir només arribar vaig acostar-me a un alberg d'aquests on s'allotgen les persones que no tenen on anar, i em trobava un matrimoni de 60 anys, diria, mexicans, porten 40 anys vivint a Los Angeles, estaven vestits gairebé en pijama i m'explicaven que havien hagut de sortir de casa a correcuita perquè no havien rebut ordre d'evacuació, perquè el foc, amb aquest vent que ara dèiem, se'ls va menjar a casa seva gairebé de cop i sense avisar. I no el van veure venir, i quan van veure que el tenien a sobre, només van poder fer que agafar, recollir les coses, els nens, i sortir corrents. I aquest matrimoni em deien... Clar, vam arribar fa 40 anys... És com tornar a començar, se'ns ha cremat tot.
És que t'anava a dir, sentíem testimonis, aquest que tu ens relataves i alguns que sentia al matí de Catalunya Ràdio, que clar, ja no comptaven ni amb les ajudes, amb els ajuts de les assegurances. Jo no sé com funciona el sistema d'assegurances als Estats Units, però hi ha perspectives que vulguin arribar a cobrar alguna cosa?
Bé, en principi el govern de Biden, que està de sortida, veurem què fa Trump, no? Però en principi el govern de Biden ha garantit que el govern s'hi posarà, i que el govern federal de moment hi posa molts diners en la reconstrucció i en l'assistència a les persones, perquè, clar, primer el que s'ha de fer és aturar els focs i assistir la gent, i després tocarà reconstruir i tocarà també veure com es compensen les pèrdues d'aquestes persones. Hi ha un problema amb les assegurances en aquest país. De fet, explicaven alguns mitjans aquests últims dies que hi ha asseguradores que directament ja ni volen oferir a Califòrnia assegurances antiincendis perquè no els surten a compte. Clar. El risc que algunes d'aquestes asseguradores puguin arribar a fer fallida i, per tant, no puguin pagar el que correspon perquè la xifra serà tan brutal que no puguin... Això és una cosa que és sobre la taula, i, per tant, tant el govern de Califòrnia, el governador de Califòrnia, com el govern federal del president dels Estats Units, hauran de mirar-s'ho això, perquè certament aquí hi haurà gent que perdrà casa seva i no saben quan en podran treure.
Mare de Déu, a més és incòmode i aquí ens ressona, perquè ens recorda molt a la situació a València, amb els aiguats d'ara fa uns mesos. Francesc Garriga, el nostre corresponsal als Estats Units, enviat especial ara mateix al lloc dels fets. Parlem la setmana que ve. Cuida't i vigila, eh?
Sí, perquè l'ambient és pesadot fora del carrer.
Posa't mascareta.
Vinga.
Una abraçada, fins ara.
Adéu.
Un minutet i seran 6:45 de la tarda. Ara sí, ha arribat el moment de fer l'última i marxem. Senyor Fernández, què ens porta avui amb la presència de Carlos Baraíbar, Fran Domènech, els pares de la taula, eh?
Aquestes tards, ens ha presentat, escolta'm,
un examen.
Featuring.
No, perquè són els pares, jo què puc parlar de la seva secció?
M'ha agradat molt, senyor Fernández, com si fos el doctor especialista en alguna cosa.
El notari.
M'he imaginat amb bata, ja directament.
No ens has doctorat, tu?
No, encara. Setmana 28, 7 mesos, ahir vam tenir una ecografia més, i tot estupendo. És una ecografia d'aquelles que sumes a totes aquelles que tens, en el meu cas, estan penjades a la nevera.
Molt bé.
I llavors s'ha
convertit... La nevera ja, eh?
Ecografia important, era aquesta?
Sí. No,
era rodona, diguem-ne?
No ho sé.
No, em sembla que la rodona és la de les 24 setmanes, no?
D'acord.
Em demaneu una informació hauria de tenir, però no tinc, perquè el que tinc a la nevera és com una espècie d'ull màgic d'aquelles imatges que no saps ben bé què estàs veient, però dius, bueno, crec que veig un pallasso.
És com el bar, no? Com la bar.
Efectivament.
És d'aquells que et deuen dir, mira, aquí està la carona. I tu, sí. I després tu mires allà i dius...
Jo ahir, després de mesos de ser un farsant, vaig ser honest amb la doctora i li vaig dir, escolti'm, què he d'estar veient aquí? Perquè, vull dir, això és peu o cara? I em va dir, no veus que aquí hi ha una, no hi ha una serró? I dic, miri, senyora, això són blancs i negres.
És que...
No, és algun carret que se li ha avalat.
Això
no
que els tens a la nevera, això, amb els nens passa que hi ha una tassa de reposició de les fotos molt gran. O sigui, cada dia hi ha una foto que substitueix l'anterior, cada dia, per tant...
Em sembla bé, perquè si això fa que es surtin d'aquella nevera els imants, cosa que no he suportat mai, però estic en minoria, i això que som dues persones...
Ho estàs dient en antena, per si de cas.
També em vaig ofendre per primer cop d'alguna cosa que van dir del meu fill, perquè, per qui no ho sàpiga, quan et fan una ecografia d'aquestes, van mesurant les diferents parts del cos, que si el cap, que si el fèmur... I llavors, l'evolució d'aquelles mides indiquen si està creixent més o menys del que hauria de créixer. Doncs ahir em van dir, és un nen normal, no sobresurt en res. I vaig dir, escolti...
Ai, però és millor que no sobresurti, això vol dir que si estàs a la mitjana sempre és més fàcil la medicina.
No, però jo sé que al Xavi li feia il·lusió alguna cosa, no? Que digués, escolta'm, doncs té uns bíceps, no?
Jo què sé, exacte.
Està molt fort aquest nano,
no sé.
És pinta intel·ligent.
Massa muscular.
Mira, jo sé que ha sortit a son pare perquè el cos el tenim com a accessori, que sembla que ens hagin muntat en parts sobrants d'altres cossos que van decidir que aquell braç sense bíceps no servia per a res. A veure, tinc molt coll avall que no he de comprar-me un trajo per si ens conviden al draft de la NBA, tampoc.
Per què? Que no és molt gran? No és molt llarg?
Si ha de sortir com jo, 1,73 m, que a vegades dic 74 i ja no sé qui vull enganyar.
Si et fan escriure la gala del draft de la NBA, sí que hi ha.
Això sí, escriure sí, aquest talent sí que el tens.
Però tinc assumit que a casa som compactes, com si la gravetat ens afectés més que la resta, i no passa res, no passa res, amics. Però jo avui vinc a parlar-vos d'una altra cosa, que són excursions i experiències que nosaltres vam tenir de petits, i ara me n'adono que hauré de tornar a fer amb el meu propi fill, i em fan una mica d'il·lusió, i per tant, avui us porto plans a recuperar amb els teus fills.
Ai, m'agrada. Vinga, va, el primer plan.
El primer és obligat, que és el molí paperer de Capellades.
Això t'hi porta, si t'hi porten a l'escola,
és que se t'avançaran, per l'esquerra.
Com se m'han d'avançar si tinc el nen abans que ells?
Si el portes en dos mesos, està bé.
Exacte, en dues setmanes, el molí paperer de Capellades.
I li explicaràs, veus, aquí fem pot.
Vaig fer un càlcul i jo hi vaig anar a sisè de primària, que devien ser uns 11 anys, i és una visita que recomano encaridament, sobretot pel paper aquell que fas tu.
Però què fas allà, paper? No hi he anat.
Ai, Déu meu.
Vaig anar a la Granja Escola de Palau Tordera.
Això sí, també. Això tampoc hi he anat a cap allà.
Doncs un dia farem una sortida amb tot l'equip i anirem allà. Doncs tu fas un paper d'aquella pasta de paper i te'l donen i es veu que l'has de guardar tota la vida, com el carnet del Super 3.
Ostres, tu guardes?
El paper sí, el carnet crec que el vaig perdre.
No, el guardo jo, el guarden els meus pares.
Allà és on deixes tota la merda, no?
És el meu space personal.
Correcte.
Ara, no sé si seria el primer pla a fer amb el meu fill, perquè sí que és veritat, no ens enganyem, que el molí paperer de Capellades, que ja no es diu així, que ara és el Museu Molí Paperer de Capellades.
Molt diferent.
Ha pujat de nivell.
Més entitat.
Però té una visita. una. Boníssima, però una. Vull dir, no s'ha avançat en el món dels molins de paper. De fet, ja quan hi anaves, era per veure com es feien antes les coses. I, per tant, jo hi portaré el meu fill quan sigui capaç d'apreciar què li estan explicant. Però és recomanable. No vull ara... No m'agradaria, no voldria ara guanyar-me enemics entre el lobby...
A tu va marcar, la visita?
Sí, molt, 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 molt.
Si pots anar a papers guarro, a llegir l'ida, també.
Sí, sí, però no sé si són competència. No vull... No ens guanyem enemics entre el lobby. No vull que vinguin de nit a currar-me al pàrquing d'un centre comercial amenaçant-me en fer-me tallets als dits amb paper, més que res perquè ho fan amb aquell paper gruixut de pasta, s'estarien una bona estona si et volen fer un tallet. És igual. Anem a la següent visita, que és el CosmoCaixa.
CosmoCaixa, molt amunt,
Aquí ara, aniràs molts caps de setmana.
CosmoCaixa, que és com Prims, sí? El museu abans conegut com el Museu de la Ciència.
Correcte.
Sí, sí. Aquesta sí que és una visita que, quan el nano tingui una mica de psicomotricitat, allà m'hi trobareu.
Home, posant les mans perquè els cabells se't posin de punta.
És que fan coses que estan molt bé, i hi ha recorreguts per edats, i pots anar-hi tornant, però sobretot perquè ara, per fi, tindreu una excusa per tocar jo els botonets. Nens, que esteu tot el dia acaparant la bola aquella que et posa els pèls de punta, i si tu et poses violent amb algun dels nanos, es veu que els pares es molesten. No, miri, jo també vull descobrir la ciència. I si ara jo als meus 38 anys descobreixo, jo què sé, que tinc un esperit científic? Potser sóc jo qui he de descobrir la vacuna contra el càncer.
Potser
i no ho faig
sí.
Perquè el seu Pol, Nil, Biel, Iu, o com es digui, no em deixa jugar amb aquest pèndol.
Rajant dels noms, eh?
Sóc que no ha posat, cap dels nostres braivers.
Ah, efectivament. Doncs amb el criu tindré una excusa perfecta per apropar-me i dir amb aquella veu de pena, oi que li deixaria jugar una estona a en Guillem, pobret? El nen haurà de dir que sí, efectivament, tot i que li estranyarà que el meu fill vulgui jugar amb allò si està dormint al cotxet 15 metres enrere. No, és que el nen vol veure el capibara. Hem d'anar-hi. No, no, vull veure jo el capibara. El nen no té ni idea de què és una capibara.
Girant-li la cara al nen, eh? Volem dir, ah, mira, mira el capibara. El nen...
Fes-ho servir com un putxinel·li. Hi ha una cosa xulíssima al CosmoCaixa, que et posa una diadema i el que pensa menys mou una boleta més mou una boleta amb la ment.
Com que el que pensa menys?
El que té la ment més relaxada...
Tu.
Ah, anava a dir.
Jo, els meus fills no em van guanyar.
Anava a dir, perquè la victòria és una derrota, en el seu
exacte
moment. Anem amb la tercera visita, que és el zoo de Barcelona.
Home,
el zoo, t'ho diràs.
És una mica sí, polèmica, ja sí. Us ho dic ara, perquè la percepció actual del zoo no és la que hi havia quan hi vaig anar jo, amb la gorreta i la samarreta de la llar d'infants Walt Disney, la qual crec que pagava zero drets d'autor per tenir aquest nom.
A mi zoo em fa molta pena,
Sí.
Potser una U en lloc de la de Beethoven,
no,
Walt.
No, posava Walt Disney i hi havia un Mickey Mouse, però estava pintat amb els cap dels colors que tocaven originalment.
Mocky Mouse.
Sí. Si algú, la gent de Badalona està reconeixent ara mateix quin és aquesta llar d'infants.
És que és veritat,
Jo vaig anar-hi, la meva, coi. Jo vaig anar-hi amb 5 anyets i vaig veure...
El zoo,
amb Floquet de Neu i l'Orca Ulisses. Ostres. En una mateixa tarda. Uau. Estrelles.
Uau. Són icones, eh?
Sí, sí. Bueno, el Freddie Mercury i el John Lennon catalans. Allò sí que eren celebrities. Eren estructures d'estat catalanes i no les del procés. Jo, a més, vaig poder veure aquelles dues meravelles del món, i aquí és la diferència, sense el pes de consciència que eren dos animals raptats del seu entorn natural i prostituïts a nivell d'imatge a canvi de diners.
Ai, és veritat.
I és que abans del zoo era més fàcil.
Clar, perquè no érem conscients, que era un maltractament.
Hi ha uns lleons allà aparcats, pobres.
Bueno, però els hi ha fet la Gavia Nova,
Sí.
Bueno, perquè amb aquests ja no els pots tornar, perquè si no el que hauries de fer és tornar. Jo és que el zoo em sap greu, però no m'hi veuran.
Sí que és veritat que jo, a diferència, jo he vist... El meu fill no ho sé si els veurà, però jo he vist lleons de prop. Bueno, mal exemple, perquè els lleons estan com molt lluny en aquell tancat i tu et sents com si estiguessis espiant el veí de l'edifici de l'altra banda del carrer, que dius, ostres, no sé si he vist una cua o és una pota. Però escolta'm, crec que veure un animal així impacta bastant i és una experiència que potser s'ha de viure. No sé, cadascú que triï les seves decisions. També et dic que no sé de què m'ha servit veure un lleó, vull dir... Per exemple, també sé que existeixen els països amb un parc d'habitatge digne, però no ho he vist de prop i no estem muntant una reserva natural per portar-ho aquí. Ara bé, amb el fill sempre podré dir que no, jo per mi no vindria, però clar, és que ho faig per ell.
És culpa d'en Guillem.
I acabem amb l'última visita que us porto avui, que em fa molta il·lusió, que és PortAventura.
Home!
Ai, PortAventura. Fa temps que no hi vaig, a PortAventura. Perquè últimament es feien, em sap greu, per PortAventura?
No, per PortAventura.
Amb unes cues,
no? T'ha de saber. Bueno,
això ja és per quan el nen ja tingui records, com a mínim.
Bueno.
Hi ha casos en què va abans la criatura que el pare,
Sí?
En el meu cas, ha anat abans la meva filla que jo.
A mi em va passar el contrari. Els meus pares, quan jo era petit i es va estrenar a PortAventura, un dia recordo que van arribar tard a casa, que ens havien deixat amb els avis, i diu, no t'ho creuràs, que coneixíem un senyor que treballava allà i hem anat abans nosaltres a PortAventura que vosaltres. I vaig dir, us en podeu anar a la merda.
S'ha allargat el dinar.
Jo amb PortAventura ja us dic ara que tinc una relació de Morodi. M'agrada...
Però això és veritat o no?
T'ho juro, que em mori ara mateix. M'agrada, però, d'entrada, els últims cops que hi he anat és com una autopista, però sense cotxes. La gent del públic està molt enfadada, volen colar-se sí. sempre per anar primers, i els és igual arribar a les mans, que hi ha vídeos a internet. I també he de confessar que de petit també les atraccions em feien por.
A mi de gran.
No vaig pujar al Dragon Camp fins que tenia 15-16 anys, perquè em feia molt de respecte, que també et dic que, vist en perspectiva, asseure'm en un tros de ferro que surt disparat a donar voltes, doncs és bastant comprensible.
A mi em sembla d'una poca seguretat, tot això. A mi
no,
sempre...
No, a veure.
El programa no es fa responsable de les declaracions de la seva conductora.
No estic parlant de PortAventura, però a mi em fa molta angúnia quan et poses la cosa aquella que t'atrapa i sempre hi ha un joc que fan clec, 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 que sempre et penses que el teu està trencat.
Elisenda, per la necessitat que tenen, creu-me que això és segur, però racionalment tens els teus dubtes. A mi també em feien por, per exemple, els Reis Mags. Què dius, com pot ser? Doncs, coi, en vista en perspectiva, té la seva lògica. Clar. Com que entraran tres senyors a casa meva?
Ara.
Això està regulat, vull dir, hi ha unes autoritats responsables de supervisar aquesta violació de domicili, aquest allanamiento de morada, que es diu en castellà correcte. Després vaig entendre que venien de bones, però em van dir, no, has de dormir, que si et veuen, que vas a espiar-los, no et deixaran regals.
A sobre.
Ja, però és que jo, per anar al lavabo, havia de passar per davant del menjador. I clar, com li explico? Com si em paressin els Mossos. No mires, senyor de Oriente, jo és que iba, no estava espiando, iba al lavabo. Que els hi has de parlar en castellà, tothom ho sap perquè et respectin. I els Reis Mags també.
I perquè els entengui tothom.
I els Reis Mags també.
Efectivament. Doncs a PortAventura, quan vaig fer el clic, es va convertir en un lloc de pelegrinatge. Quan traien una atracció nova, doncs som-hi, el Furious Baco, el Shambhala, fins que van treure Sésamo Aventura, que entenc que el títol també és en castellà per si mai els paren els Mossos, i vaig anar i, escolta'm, està molt bé, sí, però si ets adult, no tant. Si ets un nen, tu pots anar-hi, però si no, tu no pots pujar a les atraccions.
Si ets adult, no pots pujar a Sésame Aventura.
A veure, el gent poder...
És que no sé de què va.
Poder pots.
A veure, Sésamo, Barri Sésam, si veus un adult sol a la zona de Barri Sésam...
Sí. Aquest
malament.
És el tema.
Sospitós.
Perquè tu poder pots pujar, però la gent et mira raro, i si decideixes no pujar-hi i t'hi quedes passejant, mirant amb les mans a les butxaques, doncs tampoc és molt recomanable. Perquè llavors veuràs com els pares comencen a allunyar els nens d'aquell senyor amb bermudes i xancletes, tot mullat, acabat de sortir dels troncos, i diuen, no li miris els ulls, que és un senyor amb la mirada perduda.
Ai, quina angúnia, per favor.
No saben que tu estàs mirant l'Elmo, que te fa molta il·lusió veure l'Elmo. I, per tant, jo crec que amb l'excusa del meu fill, si s'ho passa bé o no, si està dormint, serà igual, jo podré anar a PortAventura. I, a més, les explicacions davant de la seguretat del parc seran molt menys hostils.
Clar que sí. Xavi, gràcies per la teva reflexió.
Bravo.
Ja has fet un lloc, que potser no hi has anat, però Catalunya en miniatura, què?
Clar, sí. Tenia apuntat. Ha estat com en decadència, no?, una mica?
No, mireu, jo hi vaig anar fa poc, perquè vam fer la paròdia de Thor a Polònia.
Ah, a Polònia.
I vam anar a gravar uns planos. Està molt bé.
Sí?
Sí que és veritat que, per exemple, hi ha coses que no estan actualitzades.
Clar, el Camp Nou.
Encara hi és.
Clar, sencer com era.
Efectivament. Bé, sí, d'aquella manera. Hi ha l'aeroport del Prat, hi ha moltes coses. Jo sempre deia, no val la pena, però escolta'm, sí, eh?
Doncs mira, recupereu Catalunya miniatura.
Xavi Fernández, Carlos Baraibar, Fran Domènech, moltes gràcies a tots tres. Nosaltres, abans de posar punt i final avui a la tarda de Catalunya Ràdio, les dones i els dies, a partir de les 9 del vespre, Montse Virgili, bona tarda.
Hola, bona tarda, sexy de Catalunya.
Sentirem avui sexy.
Doncs avui una entrevista a Dolors Udina, que si us agrada llegir, és la gran traductora, ha guanyat tots els premis haguts i per haver, Premi Nacional de Catalunya, Premi Nacional de les Espanyes, crítica Serra d'Or, de tot. Aquesta dona que es passa 7 o 8 hores cada dia traduint. Oh. I tradueix l'Alice Munro, l'Alice Smith, el Coetzi, ha traduït a tothom i la veritat és que allò ara mateix s'empleguen les cames només de pensar-hi.
Avui, a les 9 del vespre, com sempre, les dones i els dies, amb Montse Virgili, i dilluns la Montse també la tindrem en aquesta taula sobre abusos a partir de les 5 de la tarda, i dimarts a les 9 del vespre la segona part, abusos en altres àmbits que no siguin el periodístic. Això s'extén a altres àmbits, sí o no, amb la Montse Virgili. Gràcies, Montse.
Gràcies, bon cap.
Tornem dilluns a partir de les 4. Adéu, adéu. La fan vestir rara, la seva mare bada,
té diferent la mirada, és perquè està boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, sempre a preu. Caprabo, amor etern als preus bons.
Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Guala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Una pel·lícula guardonada en grans festivals de cinema.
Per què sóc així?
Vigila com vesteixes l'Aitor, que la gent el confon amb una
nena. Mira, té 8 anys, és un nen amb una sensibilitat especial.
Per què pixa assegut?
Perquè els nens també pixen asseguts.
Llavors, la Coco no és una nena.
Un viatge sensible a la recerca de la identitat.
Em puc morir per néixer una altra vegada i ser noia?
20.000 espècies d'abelles és la gran pel·lícula. Estrena aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors, que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Catalunya Ràdio. Postdates. I tot reneix quan mor l'hivern. D'obra poètica de Josep Romeu i Figueres. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.